era en el 1510, però l'època...
Sí, clar, seta, sí.
Sí. I que malvivien allà en un monestir que era tot bueno, un monestir que al final es va enfonsar. I el personatge principal, que és Fray Jeroni, em va encantar perquè era un personatge cervantino, com per tant. I tenia una relació no massa bona un dels ambiciosos companys de monestir.
Bueno, això sempre passa.
I després, malvivint amb el... perquè va quedar pràcticament oblidat en aquell monestir, perquè ja no els portaven ni menjar, tenien que viure de lo que pescaven. I clar, quan vaig descobrir aquest personatge, doncs em va entusiasmar escriure el Cavaller de les Illes del Vent.
I els Falcons del Rei? Perquè, de fet, els cavallers el Cavaller de les Illes del Vent, els Falcons del Rei i Caterina Bonestruc venen a ser com una trilogia empordanesa, no?
Exactament.
Quan aterreu per aquí, us retorno als personatges que he trobat llegint-vos.
Pues, els Falcons del Rei és del fill de Pere dels Ceremoniós, Joan I,
sí,
que va ser rei aquí en la Catalunya Aragó, venia aquí al Palau del Mirador a Torroella de Montgrí, i venia a la casera, no? I també era un personatge fantàstic perquè era un home més artista i més aficionat als temes que no tenien res a veure amb el govern, i al costat de tots els seus col·laboradors, diguem, van intrigar per a veure si el feien saltar. I aquest home estava casat amb una francesa, després havia els enfrentaments amb el conde d'Empúries, però no es preocupava massa del govern, i sí de la casera.
De passar-s'ho bé.
De passar-s'ho bé.
Vaja, com algun campechano que coneixem.
I vaig disfrutar, sí, exactament. I vaig disfrutar també amb aquest personatge perquè me vaig estudiar i teòricament, va morir al caure del cavall perquè un llop s'havia interposat en el seu camí. Però realment es parla de que va ser una intriga amb un senyor que era el Bernard Metge, que ni era metge ni era... I aquest home, amb el seu equip, van fer caure aquest...
Sí, que potser el llop era un llop de dues potes, no?
Era un llop de dues potes.
De dues potes. I la Caterina Bonestruc?
La Caterina Bonestruc va ser una bruixa que jo...
dona sàvia, doncs.
Era una dona sàvia i, a més, molt curiosíssima, que me la va plantejar un gran amic meu, que era en Joan Fuster, que era un pintor d'aquí de Torroella, un gran aquarel·lista, que no se l'ha donat el valor que té, perquè realment... que va morir ja va morir el 2000... 11. I amb aquest senyor tenia molta amistat, inclús és el que em va fer la portada del Falcón del Rei, i ell m'ha parlat d'una bruixa que havia en Torroella, que tenia uns poders i que era molt liberal, i em va donar
la idea
per a fer l'obra d'aquesta senyora.
Molt bé, doncs qui vulgui saber una mica de l'Empordà i d'allà on ve i quins personatges el van recórrer, la trilogia aquesta val la pena de buscar-la. Després heu editat La dama del frío, 2006, El diablo del mar, el 2011, La ruta de la dama blanca, amb Editorial Calígrafa, un sobre el Barba-roja,
sí,
que la gent no sap que Barba-roja sí va existir.
Sí,
i el teníem per aquí, un pirata que venia sovint,
sí, sí,
a fer ràtzies.
Fins a Roses, inclús van... I Palamós, va saltar Palamós.
I el darrer és el Polar Star.
Exacte.
Que aquí retornem als creuers, oi? Una mica.
Que era un vaixell de l'empresa Westline, als Estats Units, que ens van embarcar, només eren pocs espanyols, i quan vam arribar a Canadà, a Tacoma, van tenir l'enfrontament amb els sindicats dels Estats Units perquè no volien que embarquessin gent, pilots oficials, que no siguessin de nacionalitat canadiense o nord-americana. Tot i que el barco era de bandera panamenya.
Ja, però ell sempre defensa el seu, ells sí que ho tenen clar.
Exactament.
Um, Us veig molt feliç amb la vostra producció literària. Ho sou?
Bueno,
feliç, escrivint i editant i trobant editors. Us ha estat fàcil trucar a la porta de les editorials i que apostessin o no? Com és aquest procés?
És molt difícil perquè, clar, tot, primer que, lògicament, els editors el que volen és fer negoci.
Evident.
I si ets un personatge que no et coneix ningú, que uh-huh. És el cas meu, pues pràcticament els que compren el llibre són els del poble, que si et coneixen, i els familiars que més o menys les regales el llibre, però no te'l pas.
Menys. Això ho podreu dir per fins avui, eh?
A partir d'avui ja serà increïble.
El Rafael Algarra ha de ser conegut i sense broma. Us ho diem molt seriosament. Aneu a buscar els seus llibres, perquè valen la pena. Passareu estones molt divertides, però a més aprendreu coses de manera divertida sobre el país, interessant, dels llibres aquells que s'enganxen a les mans. Publicar, per tant, no ha estat fàcil.
No, és difícil.
Allò que l'editor acabi d'apostar per l'obra que li presenteu no ha estat fàcil. Però vaja, no està mal la llista d'editorials, Aquest Barbarroja de Calígraf fa molta patxoca. I jo sempre pregunto, quan anem acabant, pregunto en els escriptors. Els escriptors han d'haver llegit i han de llegir molt per posar-se a escriure. I tenen llibres que són els seus preferits, els que els hi han agradat més, o els que tenen a la tauleta de nit, no per aquella nit, sinó perquè el repassen i el tornen a repassar. D'aquests llibres de vida, dels vostres llibres importants, dels que dius me'n recordo perquè em van impactar, quins són? Quin és? A la millor és un TVO, millor és un llibre d'aventures.
El llibre que em va agradar molt i el vaig disfrutar moltíssim és El cavaller de les Illes del Vent.
I
a més, curiosament, és el que més va agradar. Aquest sí que s'ha exhaurit.
Aquest és dels vostres, dels que heu escrit vos.
Exacte.
Però dels que heu llegit d'altres,
llegit...
allò, dels vostres llibres llegits...
Bueno, jo era molt lector...
Quins que us agrada més?
De Vallin Clan, el món de
Vallin Clan.
I després també... Jo...
Per tant, l'humor negre...
Exacte. I després...
Punt de cinisme...
Vázquez Figueroa també, dintre del que és més modern. I després em vaig trobar que un escriptor que el vaig començar a llegir molt petit... quan apenas ni era adolescent, que era molt fort, que era Dostoyevsky.
Home!
I em va impressionar Los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo. Tot això va impactar moltíssim. I clar, tota la literatura... Bueno, Gogol...
Tots els russos.
Tots els russos m'encantaven.
Els russos però que escriuen molt bé l'ànima humana.
Influenciat per el meu pare, que és el que em va donar els llibres. Cervantes, el Quijote el vaig llegir quan ja era més gran perquè no el podia digerir i després sí que el vaig disfrutar perquè el Quijote l'he llegit 4 o 5 vegades, vull dir que l'he disfrutat molt. Ara jo em feien llegir el Quijote, l'ho trobava un rotllo patatero.
Això ens passa a tots, o sí, ens no? Ha passat a tots en algun moment, allò que t'obliguen és el que menys disfrutes. Doncs hem arribat fins aquí, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos trajectòria de vida i trajectòria literària i molta sort, molts encerts, que tots aquests llibres que estan editats arribin a moltes mans.
Moltíssim.
Aneu a buscar a les llibreries o a la biblioteca els llibres de Rafael Algarra. Val la pena. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Bé, doncs després de l'entrevista i d'una xerrada tranquil·la, aquí tenim les recomanacions per aquesta setmana. Comencem pels patufos, per la mainada, els que comencen al col·le i els que comencen a llegir. Mireu, hem trobat uns llibres bonics a l'editorial Símbol. Hem trobat un llibre que es diu Un amic ens espera, de la Marie d'Orleans. És un títol atractiu i les il·lustracions i el disseny són molt, molt, molt bonics. despertarà la curiositat de tothom. Tracta d'una família que tresca per una muntanya en plena foscor. I de què va? Doncs aneu-lo a buscar, és un àlbum il·lustrat d'aquells que fan patxoca. Un amic ens espera, de l'editorial Símbol, l'autora Marie d'Orleans. I un altre, prou interessant i molt simpàtic, amb unes il·lustracions també molt fresques, que es diu Petra. I qui és la Petra? Ah, una pedra, un objecte aparentment estàtic, inert i poc avesat a canvis, però que té una vida pròpia. I la mainada, aquests primers lectors, els que fan anar les pàgines grosses, els hi agradarà. Petra, d'Editorial Joventut, de la Maria.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La campanya comença a la Castanyada. Les eleccions són el 10 de novembre, 10 dies abans del 20N, la data en què precisament va morir Franco, ara ja fa 44 anys.
El president de la Diputació de Lleida, el republicà Joan Talarn, ha garantit en el ple de l'ENS aquest matí que en aquest mandat no hi haurà irregularitats en els ajuts directes de la Diputació lleidatana. Així de contundent ha respost a la denúncia d'en Comú Podem, que apunta a evidents indicis de corrupció en el modus operandi de Junts per Catalunya en el darrer mandat, quan aquesta formació governava en solitari a l'ENS. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Segons els comuns, pocs dies abans del canvi de govern a la Diputació, Junts per Catalunya va atorgar prop d'1 milió d'euros en adjudicacions als municipis de 4 membres de l'equip de govern, Aitona, Torrefarrera, Benavent de Segrià i Artesa de Lleida. Per la seva banda, el nou president de l'ENS, el republicà Joan Talarn, ha recordat que canviar el sistema d'adjudicació d'ajuts va ser una de les prioritats dels republicans en l'anterior legislatura i ha assegurat que també ho serà en aquesta.
El nostre cavall de batalla durant tota una legislatura va ser justament que s'acabessin les subvencions directes, que no estiguessin prou justificades, i el que calia fer de veritat eren convocatòries obertes a tots els ajuntaments, en què els ajuntaments sapiguessin en tot moment allò que tindrien al començar l'any.
Des de Junts per Catalunya, la diputada Rosa Pujol ha insistit que les adjudicacions es van fer amb transparència i que el sistema utilitzat és el que s'ha fet servir fins ara. Malgrat les explicacions donades pel grup de Junts per Catalunya, des del Comú demanen responsabilitats polítiques per a aquestes adjudicacions.
I en clau local, l'Ajuntament d'Ogassa, el Ripollès, és el més endeutat de tot Catalunya, segons les dades de què disposa el Ministeri d'Economia. El consistori arrossega encara el deute de la compra l'any 1995 dels terrenys i edificis de la companyia minera. Ràdio Televisió del Ripollès.
Això es deu al càlcul que es desprèn de dividir el deute total del consistori pels habitants de la població. Així doncs, per cadascun dels 228 veïns que tenia Ogassa el 2017, tocaven a 4.144,7 euros de deute. El total era de 945.000 euros. Segueixen a Ogassa en el rànquing Aguilar de Segarra, el Bages, amb 3.954 euros per habitant, i els Omells de Negaia, a l'Urgell, amb 3.851. La majoria d'aquest deute a Ogassa parteix de la compra que el poble va fer fins al 1995 dels terrenys i edificis de la companyia minera. Després va arribar la crisi i aquests van perdre el valor. En els últims anys, Ogassa ha aconseguit reduir tot el deute que arrossegava també amb el Consell Comarcal i en el qual s'havia creat un pla especial per fer front a les factures impagades durant aquests anys. Pel que fa al conjunt del Ripollès, el segon municipi més endeutat era Vallfogona, amb 1.843 euros per habitant. Pardines acumulava un deute de 1.380 euros per habitant, mentre que Camprodon sumava un total de 1.067 i Gombrèn de 940.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Les conseqüències de la fallida del tour operador britànic Thomas Cook encara cuegen, i és que a Tarragona la Federació d'Empresaris Turístics calculen que uns 2.000 turistes britànics deixaran de venir aquest octubre a la Costa Daurada. Els empresaris reclamen a les administracions públiques que s'impliquin per compensar les pèrdues, i tot això en un dia en què l'aeroport de Reus ha viscut un matí de cues i retards per aquesta fallida que han causat la indignació dels passatgers. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Segons dades de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, un total de 55.000 viatgers britànics havien contractat estades a la Costa Daurada a través d'aquest tour operador per la temporada estiuenca d'aquest 2019. Del total de contractacions, els hostalers calculen que ja s'han completat el 95%, el que representa que 53.000 d'aquests turistes ja han fet les seves vacances tarragonines. D'aquesta manera, el tancament sobtat acabarà afectant uns 2.000 turistes britànics que seran repatriats en altres vols gestionats pel govern britànic. Parlem amb el president de la Federació, Xavier Roig.
El sector gràcies a Déu és fort, està ben finançat, i esperant doncs, que dintre d'un cop dur per les economies, com dic, d'aquest any, de les empreses que operaven aquest operador, pues no afectin a la bona salut que gaudeix el sector hoteler a casa nostra.
La federació considera que la fallida de Thomas Cook a la Costa Daurada pot afectar el sector de forma molt negativa a causa dels impagaments que es patiran. Els hostalers reclamen a les administracions públiques la seva implicació per aconseguir que la pròxima temporada es pugui suplir aquesta operativa amb altres turoperadors i companyies aèries.
Doncs precisament no deixem encara el sector turístic, perquè a la Ràpita una vintena de persones han denunciat haver estat víctimes d'una estafa per part d'una agència de viatges del municipi. Els Mossos d'Esquadra ja han detingut la propietària d'aquesta agència. Es tracta d'una veïna de la població. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Fins a la data s'han recollit 21 denúncies i la quantitat estafada podria rondar els 58.000 euros. No es descarta que en els propers dies la xifra d'afectats pugui augmentar amb més denúncies. La detenció d'esta veïna de la Ràpita de 42 anys és resultat d'una investigació oberta fa poques setmanes després que diversos ciutadans denunciessin que no havien pogut gaudir dels viatges contractats a l'agència en qüestió perquè les seves reserves havien estat anul·lades sense justificació o no havien estat mai tramitades malgrat haver costejat l'import del viatge. Els Mossos no descarten que en els pròxims dies la xifra de denunciants puga incrementar-se. La detinguda va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de compareixer davant l'autoritat policial competent quan siga requerida.
A Terrassa, l'incendi de la cuba d'un camió cisterna que transportava matèries perilloses ha obligat els serveis d'emergència a tallar totalment la C-16 en el seu pas per la cocapital vallesana. Posteriorment s'ha hagut de tallar també la C-58. La interrupció en les dues vies de circulació ha provocat el col·lapse i llargues retencions. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. Ja està controlat l'incendi d'un camió cisterna que transportava mercaderia inflamable. El foc s'ha iniciat aquest migdia després que el vehicle, que transportava 20.000 litres de benzina i 15.000 de gasoil, patís una avaria a la C-16 al seu pas per Terrassa en sentit nord. L'incendi ha provocat una gran fumera negra visible des de diversos punts de la comarca. Un bomber fora de servei ha atès en un primer moment el camioner, que ha sortit il·lès i ha desviat el trànsit i ha activat l'alerta. En les tasques d'extinció hi han arribat a intervenir 13 dotacions terrestres, 3 comandaments i un helicòpter de bombers. La C-16 ha estat tallada tota la tarda en sentit Manresa i la sortida a Terrassa Centre de la C-58 ha estat tancada. La circulació de ferrocarrils entre Terrassa Rambla i les Fonts s'ha cobert amb busos llançadora. Immediatament després de l'incendi, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Accidents en Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril al Transcat. I a Terrassa s'ha activat el Pla d'Emergències Municipal.
Tanquem aquest bloc de Figueres, on la Generalitat i l'Ajuntament de la ciutat volen convertir l'edifici de l'antiga presó en un punt de serveis unificat entre les dues administracions. De moment, les primeres oficines que s'hi traslladaran seran les del Departament de Treball i Afers Socials, però l'objectiu és que s'hi acabin encabint la resta de departaments. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Es tracta d'un projecte a llarg termini que de moment implicaria el trasllat d'alguns serveis de l'Ajuntament i de les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Però la intenció és traslladar altres oficines de la Generalitat a Figueres, convertint l'edifici en un espai eficaç i de finestreta única d'atenció al ciutadà. Així ho han definit el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chahir El Homrani, i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Treballarem conjuntament amb l'Ajuntament per fer realitat aquest projecte. Un projecte ambiciós, un projecte que requerirà temps.
Doncs l'objectiu és optimitzar recursos públics per guanyar eficàcia i eficiència administrativa en l'atenció a la ciutadania i al benestar dels figuerencs i figuerenques, però també dels empordanesos i empordaneses.
De moment s'ha presentat el projecte i es preveu que signi un conveni d'intencions amb el Departament de Treball per tal d'iniciar el trasllat de les oficines en un termini d'uns 2 o 3 anys. Segons ha explicat l'alcaldessa, per la rehabilitació de l'edifici es buscarà la complicitat de diverses administracions, així com també de fons europeus, com per exemple els POCTEFA.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Refugiats, joves no acompanyats i artistes pintaran persianes de comerços reusencs. La iniciativa porta per nom Murals Cobren Portes i l'objectiu és empoderar aquests col·lectius perquè, segons assenyalen els organitzadors, se sentin part de la ciutat. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Refugiats i joves no acompanyats, amb l'ajuda dels artistes, pintaran persianes de diferents comerços de la ciutat. La primera serà la de la cooperativa El Brot, el dissabte 28 de setembre. Aquell mateix dia, de 12 a 2 del migdia, es farà l'acte de presentació de la iniciativa a Cal Massó, amb un aperitiu, un espai de degustació, una zona d'activitats infantils i música en directe. En aquesta primera etapa es pintaran les persianes de 4 locals de Reus, entre elles la del restaurant Le Bistrot i la de la botiga La Caseta de l'Arbre. Hi participaran entre 15 i 20 persones en total que repartiran en cada acció. L'artista aportarà la part tècnica i s'espera que les persones refugiades i els joves no acompanyats proposin els dissenys. Durant l'acte de presentació, els organitzadors han explicat que la idea és que hi hagi una continuïtat i que s'hi vagin sumant més comerços i més artistes. L'objectiu, diuen, és empoderar aquests col·lectius perquè, tal com assenyalen, se sentin part de la ciutat.
I a Vic, a Osona, aquest matí s'ha donat el tret de sortida a l'Urban Healthy Cities, la xarxa de ciutats saludables. Es tracta d'un projecte europeu que proposa crear una xarxa de ciutats que desenvolupin polítiques centrades en la millora de la salut de la població. El 9FM, Adrià Millán.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Vic, Anna R., i de la regidora d'Urbanisme i Projectes Internacionals, Fabiana Palmero, la qual liderarà aquest projecte. Ho explica Anna R.
Aquest aprenentatge, aquesta cooperació que farem entre territoris ens enriquirà a vosaltres i a nosaltres. I en el fons el que millorarem són aquestes ciutats de la nostra xarxa europea.
L'objectiu del projecte encapçalat per Vic és vetllar per la salut de la població a través d'una xarxa de ciutats que duran a terme diferents accions polítiques. Les xarxes de planificació d'accions han de posar en pràctica les seves activitats en un període de 30 mesos estructurats en dues fases. La primera durarà 6 mesos i estarà dedicada a desenvolupar activitats detallades de la xarxa. I en la segona es posaran en pràctica aquestes activitats durant 24 mesos.
En cultura, les festes de Santa Tecla de Tarragona acaben aquesta nit amb el correfoc. Aquest migdia s'ha fet la tradicional trobada de colles castelleres i un dels moments més esperats de la festa major de la ciutat, com són els pilars caminant fins al balcó del Palau Municipal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Les quatre colles castelleres de la ciutat han aconseguit arribar fins l'Ajuntament, entre elles la colla dels Xiquets del Serrallo, qui té el rècord en 24 cops seguits baixant sense caure. Parlem amb un dels castellers de la Jove de Tarragona sobre la dificultat d'aquest castell.
La dificultat del pilar caminant radica en la pinya. A Tarragona ens hem especialitzat, llavors és quan tenim el pilar muntat, s'obre la pinya i en realitat això és el que no fa la gran majoria de colles. Obrim la pinya, des de Tarragona sí, s'obre la pinya perquè hi hagin espaiats i puguin caminar i es pugui caminar amb velocitat. Llavors és que el segon sàpiga jugar molt bé amb les mans, perquè tu tires de tirada físic sol, no arribaries, ja està, i no perdré la cara.
Cal destacar en aquestes festes de Santa Tecla les 14.000 persones que van assistir el 21 de setembre a la baixada de l'Àliga, on la tradicional figura del seguici popular va lluir un emblema feminista en contra dels assetjaments sexuals. El correfoc de Santa Tecla a les 10 de la nit tancarà avui l'últim dia de festes.
Rosalía ha rebut 5 nominacions als Grammy Llatins pel seu darrer disc, El Mal Querer.
La cantant de Sant Esteve Sarrovires al Baix Llobregat és candidata, entre altres categories, al millor àlbum i a la millor gravació de l'any pel tema Haute Couture. Els guardons es lliuraran el 14 de novembre a Las Vegas. L'any passat, Rosalía es va endur 2 dels 4 premis Grammy Llatins, als quals aspirava per la cançó Malamente.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'aler de l'Espart City Lip Girona, Sònia Petrovic, passa pel quiròfon.
La jugadora sèrbia, que arrossegava unes molèsties al genoll, no té data encara per estrenar-se amb l'equip gironí. Sònia Petrovic és el fitxatge estel·lar de l'Uni Girona de l'estiu, tot i que l'equip català ja era conscient que no podria comptar amb ella fins que la temporada hagués començat.
El Club Natació Terrassa ja és a Romania, on demà juga l'accés a la fase de grups de la Champions de Waterpolo.
Els homes de Didi Covacho s'enfrontaran demà a les 6 de la tarda, hora catalana, al Didi Oradea romanès, amb un avantatge de 10-7 del partit d'anada celebrat el cap de setmana a l'àrea olímpica de Terrassa. Els terrassencs confien en continuar endavant a la màxima competició continental.
L'Astral Pool Club Natació Sabadell, que ha anunciat 2 nous fitxatges, vol seguir manant en el waterpolo femení.
En un estiu amb moltes novetats en els equips catalans, les sabadellenques volen sumar a casa i davant la seva afició el segon títol de la temporada. Després de guanyar la Copa Catalunya, demà a Can Llong comença la Supercopa d'Espanya. Les semifinals seran Sabadell Mediterrani i Mataró Sant Andreu. La final es jugarà dissabte.
Té moltes esperances posades en la competició al Centre Natació Mataró. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Centre de Natació Mataró Femení de Waterpolo té la primera prova de nivell estatal amb la Supercopa Espanyola. L'equip de Marina Zablit, que s'ha estrenat amb una tercera plaça a la Copa Catalunya, ara buscarà igualar o millorar aquesta medalla a la Supercopa Espanyola que es disputa aquesta setmana a Can Llong. Primer amb les semifinals. De fet, ja milloraria el bronze del Campionat de Catalunya si aconsegueix tornar a superar en aquestes semifinals el Sant Andreu, que va derrotar en el Campionat Català per 5 gols de diferència en un duel disputat diumenge a la piscina del Montjuïc. El partit de Supercopa, però, segons Marina Zablit, serà totalment diferent.
Seguramente será muy distinto del partido que fue de domingo pasado. San Andreu debe venir más completo con Alejandra, que estaba descansando. Será un partido por nuestra parte de intentar mejorar y dar más secuencia y que las chicas, o sea, ganen más ritmo de juego.
El que està clar és que la imatge de l'equip ja va ser molt bona aquest darrer cap de setmana, sobretot per l'aportació que ja van donar les noves incorporacions, entre elles Ania Espar, màxima golejadora de l'equip, amb 8 dianes en 2 partits.
Ona Carbonell es retira de forma provisional i renuncia als Jocs Olímpics de Tòquio.
Notícia d'impacte en el món de la natació artística i de l'esport en general que encara sorprèn dies després de l'anunci oficial. Es donava per fet que Ona Carbonell estaria a Tòquio lluitant per les medalles en els Jocs Olímpics del 2020, sempre que s'hagués classificat en el preolímpic. Però la nedadora del Club Natació Sabadell ha comunicat que abandona de forma temporal la competició. Cal dir que la barcelonina ha deixat clar que no és un adeu definitiu, sinó provisional.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Dida Calcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Has caigut en un marge de flors adormides. Tens dins una cançó que batega mal el teu pas. Dibuixes paraules amb parets que ja fa massa temps que els ensorren. Diuen que els teus ideals no són petits enterrats dins la sorra. Gent que ja no mira el cel, hi ha massa dies freds per desengany. Els arbres bufen quan la nit se'n va, però somnis que t'han vist creixer ja no hi surts. Però tu, petit presoner, has dit que és amor, et deixugues els anys. Et fan perdre el teu temps i els dies piquen, piquen al balcó. Somnis d'abans que com fulles de mallers són fràgils i fidels. De lluny una estrella ferida, no sé, petita, segueix brillant. No vol caure, s'agafa a tot arreu. Si aixeca rere un dia més, brilla nou. Tu, petit presoner,
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El president de la Generalitat, Quim Torra, trasllada per carta a Pedro Sánchez la seva indignació per les detencions preventives de l'operatiu d'ahir de la Guàrdia Civil. Torra defineix els fets com una operació judicial policíaca mediàtica que pretén inventar un fals relat de violència a Catalunya. Montse Manent.
Mentrestant, la defensa dels detinguts denuncia un muntatge d'intenció política. Alerta Solidària ha denunciat els impediments per comunicar-se amb els 7 CDRs que han passat la nit a la caserna de Tres Cantos a Madrid, a l'espera de comparèixer dijous davant l'Audiència Nacional.
Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
Des d'aquesta organització que coordina la defensa dels arrestats assegura que això entra en contradicció amb les filtracions interessades que estan havent, tot i el secret de les actuacions. Xavi Pellicer, portaveu del col·lectiu, n'ha parlat avui a Ràdio Sabadell.
Que ells mateixos s'estan saltant el propi secret de sumari que ha degradat el jutge, no? Però com et comentava al principi, no tenim cap tipus d'informació fidedigna, no hem tingut accés a cap tipus de documentació ni tan sols hem pogut parlar amb les persones detingudes.
El Tribunal Suprem dona llum verda a l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos perquè siguin enterrades de nou al cementiri del Pardo.
La decisió s'ha pres per unanimitat. La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha assegurat que la intenció és enllestir el trasllat aviat perquè no interfereixi en la campanya electoral.
Ya lo haremos lo más rápido posible. Cuanto antes mejor, primero porque es lo que hay que hacer, porque es lo que nos pide la sentencia y lo que corresponde al procedimiento administrativo. Y además también esto esté lo más lejos posible de la campaña electoral.
La Federació d'Empresaris Turístics de Tarragona calcula que uns 2.000 turistes britànics deixaran de venir aquest octubre a la Costa Daurada a causa de la fallida de Thomas Cook.
Xavier Roig, president de la Federació d'Empresaris Turístics de Tarragona, confia en que es trobin solucions i que el turisme de la zona no es vegi afectat. Reclama també a les administracions públiques que s'impliquin per compensar les possibles pèrdues.
El sector, gràcies a Déu, és fort, està ben finançat i esperant, doncs, vincre d'un cop dur per les economies, com dic, d'aquest any, de les empreses que operaven aquest operador, pues no afectin la bona salut que gaudeix el sector hoteler a casa nostra.
La Generalitat i l'Ajuntament de Figueres volen convertir l'edifici de l'antiga presó en un punt de serveis unificat entre les dues administracions.
De moment, les primeres oficines que s'hi traslladaran seran les del Departament de Treball i Afers Socials, però l'objectiu és que s'hi acabin encabint la resta de departaments.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
De moment s'ha presentat el projecte i es preveu que signi un conveni d'intencions amb el Departament de Treball per tal d'iniciar el trasllat de les oficines en un termini d'uns 2 o 3 anys. Segons ha explicat l'alcaldessa, per la rehabilitació de l'edifici es buscarà la complicitat de diverses administracions, així com també de fons europeus com per exemple els POC-TEFA.
I en cultura, les festes de Santa Tecla de Tarragona acaben aquesta nit amb el correfoc.
Aquest migdia s'ha fet la tradicional trobada de colles castelleres i l'actuació dels pilars caminant fins al balcó del Palau Municipal.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Les 4 colles castelleres de la ciutat han aconseguit arribar fins l'Ajuntament, entre elles la colla dels Xiquets del Serralló, el rècord en 24 cops seguits baixant sense caure. Cal destacar en aquestes festes de Santa Tecla les 14.000 persones que van assistir el 21 de setembre a la baixada de l'Àliga, on la tradicional figura del seguici popular va lluir un emblema feminista en contra dels assetjaments sexuals.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Déu-n'hi-do el que s'han enfilat les temperatures aquest dimarts. Temperatures fins i tot a migdia més de 5 graus per damunt del que trobàvem dilluns a la mateixa hora. Temperatures màximes fins i tot que superen ja els 30 graus en moltes zones del prelitoral, també cap a l'interior del país, i podrem assolir algunes màximes de fins a 34 o pràcticament 35 graus a punts, com per exemple la Vall de l'Ebre. Tot això amb aquest dia marcat pel domini del sol amb molt poca nuvolositat. Això sí, al llarg de la tarda han d'augmentar una miqueta més els núvols cap al Pirineu, fruit d'un front que ens ha de creuar durant la propera matinada, però sense majors conseqüències. Per tant, jornada en conjunt estable i amb aquest ambient càlid. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El president de la Generalitat, Quim Torra, envia una carta a Pedro Sánchez per traslladar-li la indignació per les detencions preventives de l'operatiu d'ahir. Torra defineix els fets com una operació judicial policíaca mediàtica que pretén inventar un fals relat de violència a Catalunya.
En la carta enviada al president espanyol, Torra li demana explicacions per les declaracions de la delegada Teresa Cunillera sobre les detencions preventives que, al seu entendre, no haurien de ser possibles en un estat de dret. Pel president, l'operació ordenada per l'Audiència Nacional ha estat una operació judicial policíaca mediàtica que s'ha saltat tots els principis de presumpció d'innocència. Torra, a més, ha fet una defensa dels detinguts recordant el seu compromís amb la societat.
Doncs precisament els detinguts ahir no declararan a l'Audiència Nacional com a mínim fins dijous. El cos de policia té previst esgotar el termini de 72 hores que preveu la llei.
De moment, 7 dels 9 detinguts ahir ja han passat la nit a la caserna de la Guàrdia Civil de Tres Cantos, a Madrid. Els altres dos van ser posats en llibertat ahir mateix amb càrrecs. Està previst que els detinguts passin a disposició judicial, possiblement dijous. El jutge Manuel García Castellón, de l'Audiència Nacional, serà l'encarregat de prendre els declaració. La causa continua sota secret de sumari.
Mentrestant, la defensa dels detinguts denuncia un muntatge d'intenció política. Alerta Solidària ha denunciat els impediments per comunicar-se amb els 7 detinguts per terrorisme, rebel·lió i tinença d'explosius que estan a l'espera de passar a disposició de l'Audiència Nacional, que, com dèiem, serà presumiblement dijous. Fins fa poca estona no han pogut comunicar-s'hi. Amb el portaveu del col·lectiu hi han parlat els nostres companys de Ràdio Sabadell, Mireia Sanz.
Des d'aquesta organització que coordina la defensa dels arrestats assegura que això entra en contradicció amb les filtracions interessades que estan emet, tot i el secret de les actuacions. Xavi Pellicer, portaveu del col·lectiu, n'ha parlat avui a Ràdio Sabadell.
Que ells mateixos s'estan saltant el propi secret de sumari que ha degradat el jutge, no? Però com et comentava al principi, no tenim cap tipus d'informació fidedigna, no hem tingut accés a cap tipus de documentació ni tan sols hem pogut parlar amb les persones detingudes.
L'operació de la Guàrdia Civil, que va començar pràcticament de matinada, va obligar a desplegar 500 efectius del cos que en algun moment van rebre el suport dels Mossos d'Esquadra. Es van realitzar una dotzena d'entrades i registres i 9 detencions. 4 dels arrestos es van fer a Sabadell, 2 al carrer Goya, a Campoamor, un altre al carrer Antoni Cosidó, a la Creu Alta, i un altre al carrer Convent, al centre. 2 dels 9 detinguts van quedar ahir mateix en llibertat amb càrrecs després d'acollir-se al dret de no declarar.
Doncs encara al voltant de les mobilitzacions que es preveuen com a resposta de la sentència del procés. Avui, des del sindicat de Mossos Fepol, el seu portaveu Toni Castejón ha assegurat a la xarxa que la Conselleria d'Interior ja està planificant des de fa dies els efectius d'ordre públic. Davant l'anunci del Ministeri d'Interior de la possibilitat d'enviar més policia, Castejón ha advertit que caldrà coordinar-se amb els diferents cossos de l'Estat.
El portaveu del sindicat Fepol també ha parlat des de la xarxa de la polèmica del gas pebre. Castejón ha tillat tot l'episodi de un episodi que, recordem, ha suposat la destitució de la cap de comunicació d'Interior, Joana Vallès.
Molt lamentable tot el que ha passat, és a dir, sí, es té el gas, no passa res per dir-ho. I si s'ha de fer servir, que no s'ha fet servir, amb incidents greus que hem tingut moltes vegades, doncs segurament no es tindrà que fer servir aquest mes d'octubre ni el mes de novembre, segurament no. Però que es té, sí que es té, i també tenim llançadores, i bueno...
Castejón ha recordat que ja fa anys que els Mossos d'Esquadra disposen d'elements dissuasoris com el gas pebre per actuar en casos extrems, però que fins ara no s'han fet servir.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les restes del dictador Francisco Franco seran exhumades del Valle de los Caídos i enterrades de nou al cementiri del Pardo. Així ho ha aprovat aquest matí el Tribunal Suprem per unanimitat. El govern en funcions del PSOE vol enllestir el trasllat aviat perquè no interfereixi en la campanya electoral. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En només una hora, els jutges del Suprem han autoritzat traslladar les restes del dictador al cementiri del Pardo i no a l'Almudena, com volia la família. La vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, ha dit que volen afanyar-se per fer-ho abans no interfereixi en la campanya electoral.
Ya lo haremos lo más rápido posible, cuanto antes mejor, primero porque es lo que hay que hacer, porque es lo que nos pide la sentencia y además también que esto esté lo más lejos posible de la campaña electoral.
Per Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, és un primer pas.
Es que ara que han decidido sacarlo de su mausoleo fascista pagado por todos, pues que algún día también nos decidamos entre todos a sacarlo de algunos escaños del Congreso o algunos escaños de la Junta de Andalucía, ¿no?
La família del dictador recorrerà la decisió davant el Tribunal Constitucional. La campanya comença a la Castanyada. Les eleccions són el 10 de novembre, 10 dies abans del 20N, la data en què precisament va morir Franco. Ara ja fa 44 anys.
El president de la Diputació de Lleida, el republicà Joan Talarn, ha garantit en el ple de l'ENS aquest matí que en aquest mandat no hi haurà irregularitats en els ajuts directes de la Diputació lleidatana. Així de contundent ha respost a la denúncia d'en Comú Podem, que apunta evidents indicis de corrupció en el modus operandi de Junts per Catalunya en el darrer mandat, quan aquesta formació governava en solitari a l'ENS. Ho ha ullit de ràdio, Anna Martín.
Segons els comuns, pocs dies abans del canvi de govern a la Diputació, Junts per Catalunya va atorgar prop d'1 milió d'euros en adjudicacions als municipis de 4 membres de l'equip de govern, Aitona, Torrefarrera, Benavent de Segrià i Artesa de Lleida. Per la seva banda, el nou president de l'ENS, el republicà Joan Talarn, ha recordat que canviar el sistema d'adjudicació d'ajuts va ser una de les prioritats dels republicans en l'anterior legislatura i ha assegurat que també ho serà en aquesta.
El nostre cavall de batalla durant tota una legislatura va ser justament que s'acabessin les subvencions directes que no estiguessin prou justificades i que calia fer de veritat eren convocatòries obertes a tots els ajuntaments en què els ajuntaments sapiguessin en tot moment allò que tindrien al començar l'any.
Des de Junts per Catalunya, la diputada Rosa Pujol ha insistit que les adjudicacions es van fer amb transparència i que el sistema utilitzat és el que s'ha fet servir fins ara. Malgrat les explicacions donades pel grup de Junts per Catalunya, des del Comú demanen responsabilitats polítiques per a aquestes adjudicacions.
I en clau local, l'Ajuntament d'Ogassa, el Ripollès, és el més endeutat de tot Catalunya, segons les dades de què disposa el Ministeri d'Economia. El consistori arrossega encara el deute de la compra l'any 1995 dels terrenys i edificis de la companyia minera. Ràdio Televisió del Ripollès, Xavi Pujol.
Això es deu al càlcul que es desprèn de dividir el deute total del consistori pels habitants de la població. Així doncs, per cadascun dels 228 veïns que tenia Ogassa el 2017, tocaven a 4.144,7 euros de deute. El total era de 945.000 euros. Segueixen Ogassa en el rànquing Aguilar de Segarra, el Bages, amb 3.954 euros per habitant, i els Omells de Negaia, a l'Urgell, amb 3.851. La majoria d'aquest deute a Ogassa parteix de la compra que el poble va fer fins al 1995 dels terrenys i edificis de la companyia minera. Després va arribar la crisi i aquests van perdre el valor. Tot i això, en els últims anys Ogassa ha aconseguit reduir tot el deute que arrossegava també amb el Consell Comarcal i en el qual s'havia creat un pla especial per fer front a les factures impagades durant aquests anys. Pel que fa al conjunt del Ripollès, el segon municipi més endeutat era Vallfogona, amb 1.843 euros per habitant. Pardines acumulava un deute de 1.380 euros per habitant, mentre que Camprodon sumava un total de 1.067 i Gombrèn de 940.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Les conseqüències de la fallida del tour operador britànic Thomas Cook encara cuegen, i és que a Tarragona la Federació d'Empresaris Turístics calculen que uns 2.000 turistes britànics deixaran de venir aquest octubre a la Costa Daurada. Els empresaris reclamen a les administracions públiques que s'impliquin per compensar les pèrdues. I tot això en un dia en què l'aeroport de Reus ha viscut un matí de cues i retards per aquesta fallida que han causat la indignació dels passatgers. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Segons dades de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, un total de 55.000 viatgers britànics havien contractat estades a la Costa Daurada a través d'aquest tour operador per la temporada estiuenca d'aquest 2019. Del total de contractacions, els hostalers calculen que ja s'han completat el 95%, el que representa que 50 d'aquests turistes ja han fet les seves vacances tarragonines. D'aquesta manera, el tancament sobtat acabarà afectant uns 2.000 turistes britànics que seran repatriats en altres vols gestionats pel govern britànic. Parlem amb el president de la Federació, Xavier Roig.
El sector, gràcies a Déu, és fort, està ben finançat i esperant doncs, que dintre d'un cop dur per les economies, com dic, d'aquest any, de les empreses que operaven aquest operador, pues no afectin la bona salut que gaudeix el sector hoteler a casa nostra.
La federació considera que la fallida de Thomas Cook a la Costa Daurada pot afectar el sector de forma molt negativa a causa dels impagaments que es patiran. Els hostalers reclamen a les administracions públiques la seva implicació per aconseguir que la pròxima temporada es pugui suplir aquesta operativa amb altres tour operadors i companyies aèries.
Doncs precisament no deixem encara el sector turístic, perquè a la Ràpita una vintena de persones han denunciat haver estat víctimes d'una estafa per part d'una agència de viatges del municipi. Els Mossos d'Esquadra ja han detingut la propietària d'aquesta agència. Es tracta d'una veïna de la població. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
Fins a la data s'han recollit 21 denúncies i la quantitat estafada podria rondar els 58.000 euros. No es descarta que en els propers dies la xifra d'afectats puga augmentar amb més denúncies. La detenció d'esta veïna de la Ràpita de 42 anys és resultat d'una investigació oberta fa poques setmanes després que diversos ciutadans denunciessin que no havien pogut gaudir dels viatges contractats a l'agència en qüestió perquè les seues reserves havien estat anul·lades sense justificació o no havien estat mai tramitades malgrat haver costejat l'import del viatge. Els Mossos no descarten que en els pròxims dies la xifra de denunciants puga incrementar-se. La detinguda va quedar en llibertat després de declarar en seu policial i resta pendent de comparèixer davant l'autoritat policial competent quan siga requerida.
A Terrassa, l'incendi de la cuva d'un camió cisterna que transportava matèries perilloses ha obligat els serveis d'emergència a tallar totalment la C-16 en el seu pas per la cocapital vallesana. Posteriorment, s'ha hagut de tallar també la C-58. La interrupció en les dues vies de circulació ha provocat el col·lapse i llargues retencions. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bona tarda.
Bona tarda. Ja està controlat l'incendi d'un camió cisterna que transportava mercaderia inflamable. El foc s'ha iniciat aquest migdia després que el vehicle, que transportava 20.000 litres de benzina i 15.000 de gasoil, patís una avaria a la C-16 al seu pas per Terrassa en sentit nord. L'incendi ha provocat una gran fumera negra visible des de diversos punts de la comarca. Un bomber fora de servei ha atès en un primer moment el camioner, que ha sortit il·lès i ha desviat el trànsit i ha activat l'alerta. En les tasques d'extinció hi han arribat a intervenir 13 dotacions terrestres, 3 comandaments i un helicòpter de bombers. La C-16 ha estat tallada tota la tarda en sentit Manresa i la sortida a Terrassa Centre de la C-58 ha estat tancada. La circulació de ferrocarrils entre Terrassa Rambla i les Fonts s'ha cobert amb busos llançadora. Immediatament després de l'incendi, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Accidents en Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril, el Transcat, i a Terrassa s'ha activat el Pla d'Emergències Municipal.
Tanquem aquest bloc a Figueres, on la Generalitat i l'Ajuntament de la ciutat volen convertir l'edifici de l'antiga presó en un punt de serveis unificat entre les dues administracions. De moment, les primeres oficines que s'hi traslladaran seran les del Departament de Treball i Afers Socials, però l'objectiu és que s'hi acabin encabint la resta de departaments. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Es tracta d'un projecte a llarg termini que de moment implicaria el trasllat d'alguns serveis de l'Ajuntament i de les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Família, però la intenció és traslladar altres oficines de la Generalitat a Figueres, convertint l'edifici en un espai eficaç i de finestreta única d'atenció al ciutadà. Així ho han definit el conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shahir El Homrani, i l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.
Treballarem conjuntament amb l'Ajuntament per fer realitat aquest projecte. Un projecte ambiciós, un projecte que requerirà temps.
Doncs l'objectiu és optimitzar recursos públics per guanyar eficàcia i eficiència administrativa en l'atenció a la ciutadania i al benestar dels figuerencs i figuerenques, però també dels empordanesos i empordaneses.
De moment s'ha presentat el projecte i es preveu que signi un conveni d'intencions amb el Departament de Treball per tal d'iniciar el trasllat de les oficines en un termini d'uns 2 o 3 anys. Segons ha explicat l'alcaldessa, per la rehabilitació de l'edifici es buscarà la complicitat de diverses administracions, així com també de fons europeus, com per exemple els POCTEFA.
Repassem altres notícies destacades del dia. Refugiats, joves no acompanyats i artistes pintaran persianes de comerços reusencs. La iniciativa porta per nom Murals Cobren Portes i l'objectiu és empoderar aquests col·lectius perquè, segons assenyalen els organitzadors, se sent la ciutat. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Refugiats i joves no acompanyats, amb l'ajuda dels artistes, pintaran persianes de diferents comerços de la ciutat. La primera serà la de la cooperativa El Brot, el dissabte 28 de setembre. Aquell mateix dia, de 12 a 2 del migdia, es farà l'acte de presentació de la iniciativa a Cal Massó, amb un aperitiu, un espai de degustació, una zona d'activitats infantils i música en directe. En aquesta primera etapa es pintaran les persianes de 4 locals de Reus, entre elles la del restaurant Le Bistrot i la de la botiga La Caseta de l'Arbre. Hi participaran entre 15 i 20 persones en total que repartiran en cada acció. L'artista aportarà la part tècnica i s'espera que les persones refugiades i els joves no acompanyats proposin els dissenys. Durant l'acte de presentació, els organitzadors han explicat que la idea és que hi hagi una continuïtat i que s'hi vagin sumant més comerços i més artistes. L'objectiu, diuen, és empoderar aquests col·lectius perquè, tal com assenyalen, se sentin part de la ciutat.
Aquesta setmana han començat en diferents punts de Catalunya la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del Pi. En total s'efectuaran actuacions en 17.500 hectàrees, principalment al Prepirineu i Pirineu, tot i que enguany hi ha un important increment a Tarragona. Ràdio Tremana, Solana, bona tarda.
Bona tarda. Des del departament s'assegura que la continuïtat en aquest esforç està contribuint a que l'afectació de processionària vagi disminuint, malgrat que el canvi climàtic no fa que les perspectives d'evolució d'aquesta plaga siguin favorables. El percentatge de les pinedes afectades per l'insecte es manté al voltant del 20%, però les afectacions més greus, les que provoquen més molèsties per la salut, ramaderia, oci i paisatge, han passat de 60.000 hectàrees l'any 2016 a menys de 20.000. La processionària del pi és un insecte autòcton. L'objectiu, doncs, d'aquests tractaments no és erradicar-la del tot, sinó contribuir a l'equilibri natural de les seves poblacions a les pinedes. El producte que s'utilitza en el tractament contra la plaga és biològic, compatible, doncs, amb l'agricultura ecològica i no està classificat com a tòxic ni com a perillós pel medi ambient ni pels organismes aquàtics.
En cultura, les festes de Santa Tecla de Tarragona acaben aquesta nit amb el correfoc. Aquest migdia s'ha fet la tradicional trobada de colles castelleres i un dels moments més esperats de la festa major de la ciutat, com són els pilars caminant fins al balcó del Palau Municipal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Les quatre colles castelleres de la ciutat han aconseguit arribar fins l'Ajuntament, entre elles la colla dels Xiquets del Serrallo, qui té el rècord en 24 cops seguits baixant sense caure. Parlem amb un dels castellers de la Jove de Tarragona sobre la dificultat d'aquest castell.
La dificultat del pilar caminant radica en la pinya. A Tarragona ens hem especialitzat, llavors és quan tenim el pilar muntat, s'obre la pinya i en realitat això és el que no fa la gran majoria de colles. Obrim la pinya, des de Tarragona sí, s'obre la pinya perquè hi hagin espaiats i puguin caminar i es pugui caminar amb velocitat. Llavors és que el segon sàpiga jugar molt bé amb les mans, perquè tu tires de tirada físic sol, no arribaries, ja està, i no perdré la cara.
Cal destacar en aquestes festes de Santa Tecla les 14.000 persones que van assistir el 21 de setembre a la baixada de l'Àliga, on la tradicional figura del seguici popular va lluir un emblema feminista en contra dels assetjaments sexuals. El correfoc de Santa Tecla a les 10 de la nit tancarà avui l'últim dia de festes.
Rosalía ha rebut 5 nominacions als Grammy Llatins pel seu darrer disc, El Mal Querer.
La cantant de Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, és candidata, entre altres categories, al millor àlbum i a la millor gravació de l'any pel tema Haute Couture. Els guardons es lliuraran el 14 de novembre a Las Vegas. L'any passat, Rosalía es va endur 2 dels 4 premis Grammy Llatins, als quals aspirava per la cançó Malamente.
I aquest dissabte arriba a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, la tercera edició del Riu de Lletres. Enguany, com a principal novetat, hi ha programats tallers, xerrades i debats tant al matí com a la tarda. L'objectiu és aprofitar millor el dia i així facilitar la presència de participants de més lluny. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El Riu de Lletres es consolida en aquesta tercera edició ampliant l'oferta de xerrades i tallers per intentar apostar per la part pràctica de la feina de promotor literari. Un any més, la jornada serà maridada amb vins de la vall del Mediona Riu de Villes gràcies a la col·laboració amb l'entitat Riu de Vins i el dinar es basarà en els tastos de la forquilla Riu de Villenca. La jornada que es durà a terme de 10 del matí a 6:45 de la tarda al casal dels Marquesos de Lió de Sant Pere de Riudebitlles està promoguda per l'Ajuntament i el projecte Riu de Lletres i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona i el digital Surt de Casa Penedès.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Astral Pool Sabadell, que ha anunciat 2 nous fitxatges, vol seguir manant en el waterpolo femení.
En un estiu amb moltes novetats en els equips catalans, les sabadellenques volen sumar a casa i davant la seva afició el segon títol de la temporada. Després de guanyar la Copa Catalunya, demà a Cal Llong comença la Supercopa d'Espanya. Les semifinals seran Sabadell Mediterrani i Mataró Sant Andreu. La final es jugarà dissabte.
Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
L'Astral Pool Natació Sabadell ha tancat la seva plantilla femenina amb la incorporació de 2 jugadores canadenques. L'actual campió d'Europa apuntala així al seu equip amb l'esperada arribada de Mònica Egens, defensora de Boia, que reforçarà la tasca defensiva de l'equip i que ja té experiència a Europa, ja que procedeix de l'Olympiacos del Pireu. Egens ha guanyat 2 medalles de plata, entre altres coses, amb la seva selecció als Jocs Panamericans. També signa pel conjunt ballesà Gurpreet Sohi, atacant de 25 anys, que arriba del Fraser Valley. Com Egens, Sohi també és internacional absoluta pel Canadà, formant part de l'equip que va ser quart al Mundial fa un parell d'anys. Dos reforços internacionals que se sumen a les arribades fa mesos de la italiana Laura Berzón i la russa Ekaterina Tankieva, que ja s'entrenen des de fa setmanes a les ordres del tècnic David Palma. Totes dues, de fet, van disputar l'últim cap de setmana la Copa Catalunya, guanyada pel Sabadell contra el Mediterrani diumenge a les instal·lacions del Montjuïc, i afrontaran a partir de demà la Supercopa d'Espanya fent d'anfitriones a Can Llong.
El Club Natació Terrassa ja és a Romania, on demà juga l'accés a la fase de grups de la Champions de Waterpolo.
Els homes de Dida Covacho s'enfrontaran demà a les 6 de la tarda, hora catalana, al Didi Oradea romanès, amb un avantatge de 10-7 del partit d'anada celebrat el cap de setmana a l'àrea olímpica de Terrassa. Els terrassencs confien en continuar endavant a la màxima competició continental.
Ona Carbonell es retira de forma provisional i renuncia als Jocs Olímpics de Tòquio.
Notícia d'impacte en el món de la natació artística i de l'esport en general, que encara sorprèn dies després de l'anunci oficial. Es donava per fet que Ona Carbonell estaria a Tòquio lluitant per les medalles en els Jocs Olímpics de 2020, sempre que s'hagués classificat en el preolímpic. Però la nedadora del Club Natació Sabadell ha comunicat que abandona de forma temporal la competició. Cal dir que la barcelonina ha deixat clar que no és un adeu definitiu, sinó provisional, però arriba a les portes del que anava a ser la seva tercera cita olímpica, després de Londres 2012, dues medalles, i Rio 2016.
I en bàsquet, l'alè de l'Espart City Leaf Girona, Sonia Petrovic, passa pel quiròfan.
La jugadora sèrbia, que arrossegava unes molèsties al genoll, no té data encara per estrenar-se amb l'equip gironí. Sonia Petrovic és el fitxatge estel·lar de l'Uni Girona de l'estiu, tot i que l'equip català ja era conscient que no podria comptar amb ella fins que la temporada hagués començat.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc a l'espai natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 2:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al parc, i esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El 27, 28 i 29 de setembre s'inaugura amb un Rèquiem alemany de Brahms, una missa de difunts monumental i lluminosa que és un cant a la vida, sota la direcció de Kazuji Ono i amb les veus de l'Orfeó Català.
Descobreix-ne tota la programació. Abonaments i entrades a la venda a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Des de fa una quinzena d'anys, les sèries de televisió viuen una època daurada. Han passat de ser una segona divisió del cinema, en ocasions, superar-lo. Els nous tipus de consum, a la carta i en streaming, han ajudat a popularitzar un format audiovisual amb més produccions que mai. Amb tota aquesta febrada, era d'esperar que apareguessin festivals dedicats a les sèries de televisió. A Barcelona tenim el Serializados Fest, i aquest mes de setembre celebra la 6a edició. El d'aquest 2019 és un Serializados molt més gran, amb el doble de projeccions, fins a 20 estrenes, i, com bé sent habitual, convidats internacionals destacables. Per començar, com que el país convidat d'enguany és Dinamarca, el festival rebrà J.P. Gjervik, el creador de l'aclamada sèrie política Bergen. L'acompanyarà la compositora britànica Isobel Waller-Bridge, responsable de les bandes sonores de sèries com Black Mirror i Fleabag. També de les Illes de Sa Majestat la Reina vindrà Steve Pemberton, un dels creadors de la recomanable Inside Number 9.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona n'acollirà l'estrena internacional de la cinquena temporada aprofitant la seva visita. 6è Serializados Fest, del 26 al 29 de setembre a Barcelona. En trobareu la programació completa al web szsfest.com.